comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast. Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta tardor ha estat marcada per l'obra de Stephen King. Coincidiran en el temps quatre adaptacions del mestre del terror, de les quals tres van treure el cap al Festival de Sitges. Parlem de The Life of Chuck i The Long Walk, que es van estrenar al festival, de Running Man, que s'estrena als cinemes el 21 de novembre, i It, Welcome to Derry. Sigui com sigui, començarem per la primera a arribar als cinemes, The Life of Chuck, dirigida per Mike Flanagan, un altre dels nostres directors fetitxa, de qui ho portem tot en aquest programa. El cas és que The Life of Chuck ens ha entusiasmat. És una de les millors pel·lícules de l'any. Malgrat que Sales d'aquí no ha funcionat massa bé, esperem que li doneu tot l'amor en aquest programa. Com sempre, amb una primera part sense spoilers i una segona amb spoilers. Aquesta setmana, Flanagan més King, i això no ens pot fer més feliços. Ens acompanyen la Marta Sanz i en Francesc Morales. Tancarem amb una ressenya sense spoilers del còmic Star Trek Colmena, que acaba de publicar Dracul, i portem també l'exclusiva del pròxim còmic de Star Trek que editaran. En parlarem amb en Sergi Toboso. Qui us parla en la presentació i direcció del programa? L'Ignasi Arbat. Us recordo que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcasts, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A la web ningunoesperfecte.cat trobareu els canals de podcast i el blog amb les nostres crítiques de cinema, ara també en vídeo, disponibles tant al blog com al nostre canal de YouTube, @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Per contactar amb nosaltres, ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana el farem dins nostre, perquè contenim multituds. Comencem.
When you look up at the night sky, it can tell you stuff about your future. It won't lie to you. It's pure that way.
Mike Flanagan s'ha convertit en un dels realitzadors que millor entén com adaptar Stephen King al cinema. En aquesta ocasió adapta un relat curt inclòs en la novel·la La Sangre Manda, un conte molt bonic, curt, probablement també he de dir que sigui el millor que ha escrit Stephen King en els últims anys. Mike Flanagan l'ha entès perfectament i l'ha portat en pantalla de manera excel·lent, cosa que era tot un repte donada la narrativa especial que té aquest conte. I segurament també ell ha signat la pel·lícula amb més qualitat de la seva carrera. Bé, això ja en parlarem avui, tot i que està allunyada del gènere de terror, malgrat que alguna cosa de fantasmes també hi trobarem. Començarem parlant-ne sense spoilers i per comentar, que no ho hem dit, The Life of Chuck, tenim per una banda la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
Gràcies.
I en Francesc Morales. Què tal, Francesc? Com estàs?
Hola, molt bé. Aquí preparat per parlar de Mike Flanagan una vegada més.
Exacte, eh? Sempre que parlem de Mike Flanagan ens reunim els tres. Veurem si al llarg d'aquesta temporada tornem a tenir feina. Jo diria que sí, si tot va bé, perquè tenim Carrie en format sèrie de televisió. També, novament, Stephen King i Mike Flanagan, que a veure si en podem parlar a principis de l'any vinent. En tot cas, avui tenim aquesta pel·lícula, després del seu pas pel Festival de Sitges i ja estrenada en sales, tot i que ha arribat bastant més tard respecte a la data d'estrena dels Estats Units. I si a cas us pregunto, si a cas comença tu, Marta, què t'ha semblat la pel·li?
Jo no m'esperava res i la veritat és que m'ha agradat molt. Al principi és cert que navegues una mica, si no coneixes el relat, que jo no l'he llegit, i és molt tendre. Jo diria que és molt tendre. I que Mike Flanagan, com que era un projecte molt i molt personal i volia portar-ho a l'excel·lència, crec que s'hi ha esforçat prou. I clar, veure en Tom Hiddleston com a Chuck és meravellós. M'ha agradat molt, la veritat, no m'esperava gens i m'ho he passat molt bé i m'ha deixat amb un bon gust de boca.
Francesc?
Doncs jo em pensava que m'agradaria més i al final l'he trobat massa senzilla. És un tipus de pel·lícula que tampoc és nova, no? És un tipus de... ara parlarem de l'existència de la vida quan la vida s'acaba. Big Fish, no? Seria un exemple que...
Qui se'n recorda d'aquesta pel·lícula? Tu?
Per mi
perquè
Big
jo
Fish...
la vaig veure al cinema ja fa molts anys.
Sí, però és una molt bona pel·lícula.
Sí, però...
sí. Això vaig, o sigui, a aquesta, The Life of Chuck, li falta l'espectacularitat i l'emoció, potser perquè hi ha menys banda sonora, menys no sé què, que sí existeix a Big Fish. The Final Cut també té elements de Final Cut, tot i que no és una pel·lícula, diguéssim, una comèdia dramàtica, precisament. No sé si la teniu present, The Final Cut.
La coreana?
No, és una pel·lícula amb en Robbie Williams, que fa de dolent.
Sí,
és del 2004 o així.
El de les fotografies, eh?
No, aquest és One Hour Photo, però són com del mateix any o un any de diferència. The Final Cut va passar sense pena ni glòria. És en el futur proper, la gent té uns xips al cap i quan es moren, fan una pel·lícula de la seva vida. I la feina del personatge de Robbie Williams és crear un documental a partir del final de la vida de cada persona. No? El que passa que és més tenebrosa que no pas The Life of Chuck, però vaja, el missatge és el mateix, no? Reflexionar sobre la vida i la mort. I jo em pensava que aniria més per la direcció de Big Fish i al final em sobren 40 minuts. Podria haver estat un curtmetratge, tranquil·lament. Potser el text és més curt, també.
Sí, el text, no sé si són 70 o 80 pàgines, vull dir que... I aquí, però sí que és veritat que... O sigui, s'ha pogut fer coses molt bé, no? Després, ja quan parlem amb spoilers, entrem a fons. Però a mi la pel·lícula m'ha entusiasmat, eh? Jo crec que és una pel·lícula excel·lent. Té molts moments emotius, sense caure en el sentimentalisme, que és molt fàcil en una pel·lícula d'aquestes característiques, que parla de la vida, de l'amor i com tracta els temes, caure en la llàgrima fàcil, i crec que en cap moment ho fa. És que està narrada com un conte. La pel·li és un conte. I és un conte amb aires de musical de cinema, de Hollywood clàssic, però en aquest cas jo diria que és un musical també més modern, un cant a la vida, perquè no deixa de ser això, tot i que estem parlant de la mort d'una persona, no? I sobretot aquesta cosa de viure la vida plena, no? Que és on acaba portant el personatge, que malgrat té una vida curta, sembla que l'ha viscut en total plenitud. I com arriba en aquest moment d'aquesta manera, no? O sigui, tot això està... Crec que està molt ben portat a la pel·lícula. I hem de dir que és molt fidel al relat original, perquè el relat original també està plantejat en aquests tres actes narrats de manera inversa. I aquest efecte de veure el primer, que en realitat és l'acte tercer, i pensar-te que és una cosa, però en realitat és una metàfora del que està per venir després, també t'agafa desprevingut quan estàs en el llibre. I és, doncs, ja en la part final, quan acabes entenent i acabes lligant totes les peces. O sigui, s'ha mantingut molt fidel en aquest aspecte a Mike Flanagan.
Sí, ja sé que estem a la fase sense spoilers, però aquesta sorpresa de l'acte tercer, segurament perquè en el text és breu, però si no hi hagués aquest text de referència o s'hagués volgut fer més llarg, hagués quedat més intens, la sorpresa, no? El que passa que quan porten, no sé, uns minuts, ja te n'adones que,
sí,
que
però...
està fent servir com a alegoria d'alguna cosa o metàfora d'alguna cosa.
Correcte, però tampoc, i el llibre també està plantejat així, no és com hagi de ser una sorpresa de tipus el gir Shyamalan. No, és a dir, no està plantejat d'aquesta manera, que dius, tu ja vas veient algunes coses i ja veus que hi ha coses que no te quadren i ja t'està portant així perquè les peces et vagin encaixant, no? Però, de fet, l'estructura és bastant similar, o sigui, el fet de tenir un narrador, com veiem en la pel·lícula, doncs fa servir un recurs que és també molt propi del llibre, per això també és fidel en la forma d'explicar la pel·lícula. És a dir, no ha inventat massa res a Mike Flanagan.
Bueno, jo crec que està molt ben pensat que no sigui un narrador omniscient, no? Que podria tenir un pla general de tot, llavors haguessin espatllat l'alegoria. I a mi m'agrada aquest acte tercer com a alegoria. És una visió fragmentada que després és com veure el que està passant darrere una porta a través del forat del pany de la clau, no? I a mi m'agrada això. I està molt ben narrat. I és cert que no... que no, jo vaig caure en el parany, no? Perquè, tot i que després és veritat que te n'adones que alguna cosa estranya passa, no? Però com que és un relat de l'Stephen King, tu tampoc saps per on anirà allò.
Clar.
Sí que hi ha un element que m'agrada molt, i ja en parlarem, un pèl terrorífic, terrorífic, que si això ho tinguessis, és la pregunta de sempre, no? Ara no sé si es pot fer, no? Però si tu poguessis veure què passarà, no? Amb tu mateixa d'aquí 10 anys, ho faries?
Obriries la porta?
És les preguntes que es fa de Stephen King en les seves novel·les i que tothom o molta gent es pot fer. I per això agrada o arriba tant de públic, i per això connecta tant, entre d'altres, que veiem en aquesta pel·lícula. És cert, Francesc, que hi ha un tòpic, no?, de ja he viscut la vida, és la vida que em mereixia, puc marxar en pau, o la vida i la mort, disfrutar de la vida mentre hi ets, no?, el present mentre hi ets, podria ser com un missatge d'autoajuda, no? Però per sort no redunda en això la pel·lícula, no? Tu agafes, com vos, segurament una altra persona prendrà el focus en una altra escena de la pel·lícula, no? A mi potser m'ha entendrit molt l'escena del musical de carrer, perquè m'ha recordat això, musicals i de ballarins, no?, clàssics, i m'ha agradat molt el nen, sí, com ho fa, amb molta naturalitat.
El que passa que, clar, aquesta pel·lícula, o sigui, el que fa tan bé Stephen King, que és barrejar allò quotidià amb allò fantàstic, Mike Flanagan també en sap un munt. Aleshores, s'entenen molt les dues maneres d'entendre el terror i de visualitzar-lo. I en aquesta ocasió, doncs, aquesta cosa que és morir-se, que és una cosa molt realista, molt quotidiana, per altra banda, barrejat amb elements apocalíptics de caràcter oníric i una història de fantasmes que està per allà, no? De fons, que no són els elements principals, la part fantàstica, no? Però està allà, com moltes de les històries, moltíssimes o gairebé totes, les històries de Stephen King.
Sí, per això estan semblant, amb el punt aquest fantasmal, amb l'altra novel·la que està dintre del mateix llibre, que ja en vam parlar aquí fa temps,
sí,
que és Mr. Harrigan's Phone.
Correcte.
Que forma part de totes juntes, i no sé si n'hi ha dos o tres més.
Són quatre.
Són de If It Bleeds, és la novel·la, el volum en anglès, no? I té un to també molt semblant. És de Flanagan, no, també, Mr. Harrigan's Phone?
No. Es va estrenar a Netflix, però no és de Flanagan, no. En tot cas, si parlem de la relació entre Mike Flanagan i Stephen King, comença amb Gerald's Game, que és una pel·lícula que sí que vam estar parlant aquí en el programa amb tu, Francesc. Segueix amb Doctor Sleep, que és una pel·lícula que a mi m'encanta. M'agrada molt aquesta adaptació. Crec que és una adaptació perfecta que casa la pel·lícula de Kubrick amb la novel·la de Stephen King i aconsegueix reconciliar les dues obres, malgrat, doncs, la polèmica que va haver-hi en el seu moment entre King i Kubrick, que es van enfadar, i Stephen King...
És raro que la gent s'enfadi amb en Kubrick.
Sí, va passar que, clar, que Stephen King, doncs, va dir moltes pestes d'aquella pel·lícula, tot i que és una obra mestra del cinema, no? Però com a adaptació, doncs, és veritat que Stephen King no va quedar content.
L'Stephen King li han adaptat de relats i novel·les, sí, i pot anar dient que vulgui, perquè continuaran adaptant relats i novel·les.
Ara parlarem del que ha dit de Mike Flanagan, però en tot cas...
Que ha dit algú lleig? No,
no, al contrari. Però és veritat que, tot i no adaptar obres de Stephen King, el cinema o les sèries de Mike Flanagan estan molt lligades a King, no? Des de Midnight Mass, per exemple, que es podria entendre com una mena de remake lliure de Salem's Lot... I, doncs bé, actualment, ja ho hem dit, està fent aquest carri que veurem a Prime Video, i ell mateix, doncs, ha dirigit alguns capítols de la sèrie a banda, doncs, de ser el showrunner, no? Per tant, bé, sembla que tindrem, a més, altres adaptacions a Stephen King aquest any, que segurament aquí anirem tractant el Ningú no és perfecte. Si voleu saber què ha dit Stephen King de la pel·lícula, bé, hem de dir que Stephen King parla de la seva pròpia novel·la i diu, cito textualment, Stephen King... A The Life of Chuck entenem que la vida d'aquest home s'escurça. Però això no vol dir que no experimenti alegria. L'angoixa existencial i el dol formen part de l'experiència humana, però també ho és l'alegria. I sobre la pel·lícula, Stephen King la descriu com una happiness machine, una màquina de felicitat. Això mateix, doncs, ho ha expressat en una entrevista després de veure ja la versió de Mike Flanagan. a més, remarca que la pel·lícula el va commoure profundament i va destacar que Flanagan havia aconseguit capturar el nucli emocional de la història, que és l'acceptació de la fi, l'alegria enmig de la pèrdua i l'absència total de cinisme. També, per altra banda, va confessar que se sentia protector d'aquesta adaptació perquè ell diu que en un món tan cínic li semblava un film únic, sincer i preciós. Tant és així que quan la pel·lícula es va estrenar ja fa més d'un any al Festival de Toronto, al setembre del 2024, que encara no tenia distribuïdor ni res, Stephen King va anar en aquella estrena. La darrera estrena en la qual havia anat Stephen King a una pel·lícula seva és The Green Mile, del 1999. O sigui, imagineu-vos el que ell sentia envers aquesta adaptació, envers aquesta història i també a Flanagan, no? Vull dir que...
És que no sé si he llegit, i amb declaracions del mateix Flanagan, que li va haver d'insistir en l'Stephen King per portar el seu relat a la pantalla, al cinema. Perquè en aquell moment en Flanagan estava preparant La Torre Oscura, em penso, es va demorar i, clar, Stephen King deia espera't, no pots fer dues adaptacions alhora, no sé què. I al final, com que es va demorar l'altre, li va tornar a insistir i al final el Stephen King li va dir n'estàs segur que vols fer l'adaptació d'aquest relat? Suposo per les complicacions o pel que ell creu que els matisos podrien veure's perjudicats, no? Però en Flanagan va dir sí, sí, perquè li va encantar, es va enamorar del relat en el 2020, no? Va...
Sí.
En plena pandèmia, estan tancats, i suposo que li va tocar alguna fibra, com molts van tocar fibres a aquella època, i va voler insistir per portar-ho al cinema.
Sí, no sé si voleu comentar alguna cosa més.
Bueno, jo crec que Tom Hiddleston com a Chuck, que és que jo estic molt enamorada de Tom Hiddleston, i molta gent li ha fent entrevistes, que n'he vist unes quantes, li ha... anglosaxones, totes, li han comparat el seu paper de Chuck amb Loki. Home, d'acord que... D'acord dels multiversos i les... No?
Després en parlarem, però és una porta que ha obert ell mateix en algunes entrevistes,
El què? Comparació?
O... Sí, el fet de la... Després ho explicarem.
Seran les entrevistes que li han fet després de les prèvies que jo he vist, que jo no li he vist obrir cap porta. O sigui, la comparació li han tret els...
Després us ho explicaré.
Ja.
Deixem aquest post-it aquí penjat i el recuperem després.
Conté... Com ho diu, Francesc? Jo continc...
Multituds.
Multituds. Això. Sí, de Whitman.
Sí.
Molt bé, doncs, si voleu, anem a la producció de la pel·lícula. Doncs anem a la producció i, en aquest cas, bé, com bé deies, Marta, comencem el juliol del 2020. Apareix, doncs, aquest relat de Life of Chuck, la novel·la de Stephen King, i és adquirit en aquell moment per la productora de Darren Aronofsky, que és Protozoa Pictures. El cas és que, malgrat que n'adquireix els drets, mai en arriba a fer res, se suposa que devien arribar a caducar en algun moment, i el maig del 23 és quan s'anuncia que Mike Flanagan en dirigirà l'adaptació sense la implicació d'aquesta productora Protozoa. Flanagan comenta que llegeix per primera vegada la novel·la poc després de la seva publicació, a l'abril del 2020, just quan la pandèmia del Covid estava provocant aquest confinament mundial. Aleshores, la història, aquesta part apocalíptica que conté, funciona com a premonició sobre futurs traumes, com un dels principals eixos vertebradors de la pel·lícula. I qüestiona també les nostres decisions al principi, quan comencen a succeir catàstrofes globals. I, per tant, tot això eren diferents inputs que li suposaven intentar fer una història perfecta en aquell moment perquè reflexionéssim sobre algunes necessitats, com, per exemple, la necessitat d'arriscar-se o de valorar aquests records que ens defineixen fins al final, no? Aquesta idea és tot això el que li funciona pel cap a Mike Flanagan. El rodatge de la pel·lícula comença aviat, comença a l'octubre del 2023 a Alabama i ho fa durant la vaga d'actors i guionistes perquè aconsegueix un acord provisional amb el sindicat i, per tant, és d'aquelles poques produccions que es van poder rodar durant aquell període. Llocs on es roda la pel·lícula. Tu que has estat allà a Alabama, Francesc, potser coneixeràs alguns. A Mobile, per exemple, a Fully, sí. A Fully, un parc d'atraccions fenomenal, que és Loa Parks and Resort, i en allà hi ha doncs, una cantonada que és on han rodat l'escena del ball. És un parc d'atraccions que té parc aquàtic, té un parc aquàtic indoor, no? que és espectacular, vull dir que... Bé.
Que ja has baixat?
No, però Mobile és el... és on hi ha és la costa d'Alabama, la poca costa que té és allà, és la zona aquesta. I
Fully que queda allà parc. A prop.
Sí, no hi he estat mai, però vaja, és que té pinta de ser qualsevol parc d'aquests aquàtics que... o sigui, no hi he
però
estat,
hi ha de tot,
però...
No només és aquàtic, ja és com Disney World, vull dir que hi ha atraccions de tot tipus i...
Clar, com són els parcs aquàtics, també. Aquí són... No és l'Aquadiver de
vale.
Platja d'Aro.
És que jo tenia això al cap ara mateix.
No. És, o sigui, de fet, no sé quina diferència hi ha entre el SeaWorld, per exemple, de Florida i el Disney World. O sigui, és que... Perquè hi ha... O sigui, potser un té més aigua que l'altre i no té ni quina.
No, però és això que hi ha carrers com autèntics restaurants. Sí. I l'altre...
Mobile és la zona turística, també, de Alabama.
Molt bé. I l'altre lloc on han rodat és a Fairhope, sobretot la part on hi ha l'habitatge principal de la família, no? Aquest edifici tan característic que veiem a la pel·lícula La residència familiar. I el rodatge finalitza el 16 de novembre del 2023. Abans has dit tu, Marta, que era un projecte molt personal de Mike Flanagan, sí, fins al punt que ell mateix s'encarrega del muntatge, que és una pràctica habitual, eh? Ell ja li sol agradar muntar ell mateix les pel·lícules, però en aquest cas, quan sé apostes més personals seves, doncs sí que mai ho arriba a delegar. La música ha anat a càrrec dels The Newton Brothers, que ja són col·laboradors habituals en tot el que fa Mike Flanagan, i el director de fotografia ha estat Evan Bolter, i és molt curiós, o sigui, el treball de fotografia a la pel·lícula que no quedi desapercebut perquè és excel·lent, perquè defineix tres aspectes de ratio concrets per als tres actes de la pel·lícula, amb una sèrie de filtres molt concrets. Ja us explico quins són. L'acte tercer, que és l'inici de la pel·lícula, utilitza un format 2.39.1 anamòrfic i li atorga un filtre per donar-li un look al Hollywood modern. És a dir, fa servir blaus verdosos i taronges subtils en quant a la fotografia i a colors a tota aquesta part. Fixeu-vos-hi. L'acte segon fa servir un tamany, un format 2.00.1 i emula el Technicolor. Està dissenyada per la companyia Company 3, que està inspirada en musicals com West Side Story o Cantant sota la pluja. Precisament doncs, perquè és la part musical on hi ha el número, concretament és aquesta part, només el número musical. I l'acte primer adopta un to més naturalista, el format és 1.85.1 i connecta la fotografia amb pel·lícules com Stand By Me o The Shawshank Redemption, amb filtres per degradar alguns elements i accentuar aquesta cosa de somni adolescent, per exemple, l'escena del ball, etc. No? És a dir, vol recordar a la fotografia d'aquest espai. Aleshores, hi ha hagut aquí un treball bastant intensiu en aquest aspecte. Sobre l'estrena de la pel·lícula, dèiem abans, es va estrenar al Festival Internacional de Cinema de Toronto el 6 de setembre del 2024. A finals d'aquell mateix mes, Neon adquireix els drets de distribució amb una estrena que col·loca a l'estiu del 2025 als Estats Units i que aquí ens ha arribat una mica més tard. En quant a la taquilla, 6,7 milions a la taquilla domèstica, 9,5 a la internacional, el dia que estem gravant aquest programa, el que fa un total de 16,2 milions de dòlars. No sabem quin és el pressupost de la pel·lícula, ja que no hi ha cap xifra oficial publicada. Mike Flanagan ha comentat que no tenien gaire pressupost, especialment per pagar el narrador, que és Nico Ferman, que hi va participar, explica ell, de manera generosa, tot i que habitualment doncs, cobra més per fer les seves feines, doncs diguéssim que es va rebaixar el sou per poder participar en aquesta pel·lícula, que jo crec que també devia ser un esforç bastant global de totes les persones que hi han participat, perquè ara, com quan comentem el cast, tenim noms molt importants. I guardons es van dur precisament el Premi del Públic al Festival de Toronto. I va ser una de les pel·lícules que més bones sensacions va causar en allà. I si voleu, parlem del càsting, perquè, diguéssim, que els habituals...
Són els actors i actrius de Mike Flanagan?
Això t'anava a dir, els habituals com nosaltres, que ens mirem tot el que fa Mike Flanagan, allò és un
que
festival...
Mira-la! L'he trobat.
És un festival de cares conegudes. Però bé, a veure...
Bueno, ja és un clàssic de... No? És ritualístic, ja, fins i tot per en Flanagan, no? És com la seva família i els va... Que sí que hi ha la seva família, també.
Sí, hi ha el seu fill, Cody Flanagan, de 7 anys. Mm. O fa, el té 7 anys el personatge.
Un dels 3, sí, sí.
I surt ell mateix, també.
Sí.
Mike Flanagan.
En el funeral de... Sí, en el funeral.
En un funeral, no fem spoilers.
Exacte.
Oh, què? Qui s'ha mort?
Bueno, es mor molta gent, aquesta pel·lícula, eh?
Sí. Surt un funeral, surt allò...
Però no, es mor molta gent, però no veureu cadàvers, eh?
Està donant el pèsam, no? I surt... Ah! Surt una volta Mike Flanagan allà al mig de la gent.
Sí, sí, correcte. A veure, dintre dels noms coneguts, si voleu, doncs, jo us en vaig dir uns quants per fer la travessa, i a veure si m'adeixo, eh? Tenim Jacob Tremblay, que és en Chuck de 17 anys, l'adolescent que veiem al final de la pel·lícula. Havia sortit a Somnia, la pel·lícula del 2016. Mark Hamill, doncs l'hem vist recentment a La caiguda de la casa Usher. També tenim Annalise Basso, que fa de Janice, no? La que balla juntament amb en Chuck, que havia participat a Ouija, el origen del mal. Bona pel·li, eh?
Sí, que és un d'aquells casos de prequela o pel·li que ve després de l'original, que és millor que la...
No, va dir, sí, l'original és un merdot i la prequela sí. És bona.
I llavors mira la prequela i dius, ostres, què ha passat aquí, no? Sí, sí, sí.
Han agafat algú que sabia moure la càmera, sí, sí. Llavors, el Carl Lumbi, que des de, bueno, de la casa Asher també, però el van veure Doctor Sleep, ha participat en moltes pel·lícules. La seva dona, Kate Siegel, també té doncs, el paper de la senyoreta Richards. Des de Hush, doncs, diguéssim que l'hem vist a tot arreu. La Samantha Sloyan de Midnight Mass i Usher i... En fi, no
que
acabaria,
bona
no?
La casa d'Usher, la caiguda, eh?
No hi ha sí. Més, hi ha el... Segueix, pensava que havies acabat.
No, que va, sí. Tenim
una llista,
quants,
estic veient la llista.
Sí, sí. En Rahul Kuli, de Bly Manor, Midnight Mass...
T'estàs inventant noms ara, no?, a partir d'ara.
No me'ls he inventat. La Violet McGraw, que surt a la pel·lícula... sí, a la sèrie The Haunting of Hill House, i bé, recentment l'hem vist també a Megan. Megan no és de Flanagan, però bé, no. És dada que portem aquí. Llavors, la Melissa Quinn, que també l'hem vist a Doctor Sleep, el Michael Trucco, que també surt a la casa Asher, Matt Biddle, Midnight Mass, l'Amish Linklater, que era el protagonista de Midnight Mass, aquí només li sentim la veu, a l'igual que la Carla Gugino, que també li veiem la veu, ell fa de periodista, ella fa una veu d'un programa de televisió, o sigui, també hi ha aquests tipus de cameo. Llavors hi ha aquest actor també jove, Saurian Sapkota, que era un dels nens de Midnight Club i bé, llavors ja està, pràcticament això Saida Rica Eulokona que l'hem vist
veus?
A Hill House.
Com t'estàs inventant?
No, els tinc aquí a la llista ja està. I no sé
però
si...
Ja has dit...
Què he dit?
Heather Langenkamp, l'has dit? L'has dit? No, no, ara no ho tinc clar.
No l'he dit.
Surt a la sèrie aquella...
Sí, exacte, de Midnight Club. La tinc aquí, me l'he saltada, escolta. Veus?
Sí. Surt a... Bueno, té un petit paper en el tercer acte, que és el primer.
La Heather...
És la veïna de la família.
Sí. És la que li dona... Li porta unes magdalenes, una cosa així, al nen.
Sí.
Està entubada, et porta els cabells molt... Crec que li han afegit fins i tot arrugues.
Sí, pot ser.
De maquillatge, i està, però es veu que és ella. Sí.
Sí, home, i tant, clarament es veu que és ella, sí. I llavors, no sé si ja seran noves incorporacions per a futures pel·lícules de Flanagan, on Tom Hiddleston, que és el protagonista de la pel·lícula, tot i que és un protagonista que té pocs minuts en pantalla, però com a presència és constant. I aleshores és com que tens la sensació que és el prota absolut, perquè de fet ho és, però en minuts en pantalla... n'ocupa poquíssims. No sé si va rodar només 5 dies de pel·lícula i 4 van ser els dies del ball, que està estupendo. Vull dir que Tom Hiddleston és que és brutal. Llavors, quan parlem de l'escena del ball ja en parlarem, no? Però no sé, jo he trobat, no sé si a vosaltres us ha passat aquesta presència absoluta del personatge i de l'actor.
Sí, i es fa servir també a la publicitat, a les imatges de la pel·li... llavors t'adones que no surt pràcticament a la pel·lícula. Que fins i tot quan es fan entrevistes surt ell i a vegades ha de destacar, no? És que jo no sóc un... O sigui, sóc el Chuck d'adult. Hi ha altres actors que fan el d'adolescent, llavors el de nen, però sí, queda amarcat com a la icona de la pel·lícula.
Hi ha un moment, crec que és l'acte tercer, no? Que és el primer que hi va a la pel·lícula, que en Marty i el professor... Ara en parlarem, amb tu, d'en Marty i les tutories. M'encanta, aquell moment de les tutories, que li pregunta a una dona pel carrer saps qui és en Chuck? No? Clar, hi ha aquest leitmotiv, no?, de qui és en Chuck, que te vas... Que és normal que se'ns quedi a la memòria, o com que és una pregunta sense resposta, és normal que el nostre cervell retingui en Chuck i aquest nom i algunes imatges que, no, que surten com fent flaixos o pampallugues i tu vulguis preguntar-te o vulguis saber qui és. Vull dir que aquesta presència és falsa, no? Perquè al final dius no està tants minuts en pantalla, però en canvi tu quan la mires t'ocupa el teu cervell la mateixa pregunta que li ocupa a la gent de l'acte tercer, no? Que qui és aquest Chuck que de cop i volta apareix als carrers, no? Amb pancartes, bueno, amb aquelles...
comercials, anuncis.
Sí, amb anuncis i fins Billboard. I tot a la tele. Les pancartes, bé, és igual. I llavors també de cop la programació a la tele s'espatlla, no? Ja no es pot emetre més i surt com un flash a l'anunci. I a gràcies, Chuck, no? I tu dius, per què gràcies? Qui és aquest home? Aquest home que a més té un aspecte molt ordinari, vull dir que podria ser qualsevol, no?
Un comptable, sí, sí. Un treballador de banc, vull dir que sí, sí. Més tal com va vestit i tal, total.
Ja, però ell mateix, bueno, ja en parlarem, a l'acte segon, ja, això ja ho descriu a si mateix, de com va vestit, no? És com...
Sí.
M'he passat, no?, la meva vida adulta vestint així per...
En tot cas, s'ha guanyat el cel Tom Hiddleston amb aquesta pel·li.
Ai, pobre. Bueno, sí.
Ai, pobre. Sí.
Ai, pobre. Som una iaia. Ai, pobre.
Bé, i en Chuck també, pobret.
I també ens passaria una mica aquesta sensació amb la dona d'en Chuck. Perquè la veus poquíssim, però en canvi, clar, és l'amor d'adolescència. És aquelles parelles de...
No és la... O sigui, tal com està acreditat, tot i que s'assembla...
Ah, no és ella?
No és ella.
Ah, a mi m'havia semblat.
A mi em va estranyar. Jo vaig dir, hòstia, també déu-n'hi-do, eh?
Però no, sí, sí. A mi em va fer dubtar i ho he hagut de consultar. Una, la dona és la Ginny Kranz, o sigui, es diu Ginny, i la noia de la que s'enamora ell de petit es diu Kat. Són personatges diferents. Kat McCoy.
D'acord.
Val. Jo també, o sigui, a mi em va estranyar que fos el mateix personatge. Em vaig creure que era el mateix personatge, però em va estranyar, o sigui, que ja sabien que o sigui, ja ho veu, aquesta és la meva, no? I tens ja. Temps de menys.
També està bé que no et casis, no? Vull dir que no facis la teva vida d'adult amb el teu amor d'adolescència.
És el més habitual, vull dir que... No sé.
El que és habitual.
Això, que l'amor d'adolescència no sigui l'amor de tota la vida.
És habitual ara. Però anys enrere no ho era.
Bueno, ja, però estem a l'actualitat.
És un ideal. Els Estats Units, sí,
clar,
el sweetheart...
Per això m'ho va semblar que havien jugat aquesta carta, però està bé que no. Està bé que no.
Altres actors, heu comentat el professor, en Marty Anderson, és en Chiwetel Ejiofor, la Karen Gillian fa de la seva ex-dona que treballa a l'hospital, que és la Felicia... I aleshores també tenim altres actors com actrius, en aquest cas Taylor Gordon, que no és ben bé actriu, sinó que és percussionista i que, per tant, doncs, fa la percussió en aquella escena
però
del ball.
Però signa com és ella mateixa,
sí, sí.
No?
Sí, sí. Bueno, el personatge es diu Taylor i ella es diu Taylor Gordon. Aleshores, en Matthew Lillard, que fa de Gas, no? Que també doncs, ens agrada veure'l treballant per Flanagan, en Matthew Lillard.
En Matthew Lillard, que jo vaig estar tota l'estona... Ai, de què em sona aquesta cara? De què em sona? Clar,
era... Scooby-Doo.
Era en Shaggy.
De Scream i de mil més.
Sí, però és allò de... Que, com que en aquell paper estava tan... No? Vull dir, és un lampista, no? O és un...
Després, ara parlarem d'aquesta escena, perquè m'agrada molt aquesta escena, està molt xula. I per acabar amb el cas, en David Dalmachian, que doncs, l'acabem de veure a Dexter... l'última temporada, Resurrection, doncs, fent el Gemini Killer, doncs...
Ah, sí, sí, sí. Oh, vaya pare.
Aquí
sí, és un actor molt inquietant.
Sí, sí. És l'aspecte, no? Entenc?
Sí, 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 sí.
Aquesta palidesa, amb aquesta foscor de cabells i... Sí.
Esteu sempre inclinant-se sí, cap un costat.
Sí, sí, no sé. Sembla que t'hagi de...
No et mira la cara quan parla. Sí,
sí. Sí. Sembla que t'hagi de queixalar, no? En algun moment o altre.
Sí,
no sé, sí.
Doncs amb això hauríem acabat el tema del repartiment. Anem a comentar cegues la trama amb spoilers i a partir d'ara, doncs va, som-hi.
I'm teaching the kids Carl Sagan right now.
Did you hear what he said about the cosmic calendar?
I don't know. I don't think so.
Well, the universe is 15
billion years old. And if you took all of that, all 15 billion years and compressed them
into a single...
Doncs seguim amb aquest The Life of Chuck i ara doncs sí que podem parlar directament amb spoilers, tot i que començarem pel final, que és el principi, amb spoilers de tot el que és la peli, per donar-li sentit a tot plegat. Comencem per aquest acte tercer que es diu així, Gràcies, Chuck, i ens presenta un món que acaba, no? L'apocalipsi total, molt fidel al tipus d'apocalipsis mortals que ens està presentant darrerament al cinema. És a dir, se'n va l'internet, se'n va la llum, que poden coincidir...
Oh, però la llum aguanta prou, eh? Jo estava esperant a veure quan marxava. Trobo que aguanta prou. I trobo que la gent, clar, et fa preguntar que què faries tu, no? Com ho afrontaries, això? Perquè s'esbots al carrer, es fa un esboranc i cauen els cotxes allà, la gent... Aquella escena de la gent caminant, anant cap a casa seu perquè no poden conduir, perquè els cotxes estan inútils, no? Han quedat...
Però no ho veus, eh? O sigui, totes aquestes imatges apocalíptiques te les explica la pel·lícula.
Uh-huh. Sí, sí, surten amb imatges, amb àudios, amb converses... No és 2012, la pel·li aquella de...
No.
Que ve un no sé què i s'emporta... No. Una mica com la pel·lícula aquesta de Cabin in the Woods, que quan sortien escenes ho miraven a la tele.
Clar.
Això
que està passant,
ja sé vull dir.
Passa
què,
una...
què vols dir? Aquella de Netflix, de la Julia Roberts? Que
no,
també
no,
estan...
aquesta pel·li que és apocalíptica, la de... És que no me'n recordo, Knocking the Cabin.
La de Shyamalan.
De Shyamalan, exacte. Que quan passa algun fenomen d'aquest catastròfic...
Es veu a través de la tele, sí.
Ho posen a la tele i t'estalvies tot el CGI sí. De... com
clar.
Aquí.
I en aquest vaja. Cas és a l'escola, no? Que es va saltant alarmes, s'ha esfondrat, no? Florida està quedant negada, sí. Ha desaparegut
aquí,
part de no sé què.
És que jo ja de seguida, clar, diu, ei, que mira que hi ha un terratrèmol de 9,1 que s'ha separat una part de Califòrnia i el mestre fa, ostres, què dius ara?
Sí.
Aquí jo dic, aquí hi ha alguna cosa... És que sabeu què passa? És que hi ha un episodi de Black Mirror que és bastant semblant, aquest acte tercer. I jo ja venia amb allò...
Suggestionat.
No sé. Sí, és un episodi de Black Mirror, no recordo ara quina temporada ni quin episodi és exacte, però bàsicament el que veus és la representació alegòrica de com funcionen les aplicacions de cites. Però tu el que veus són persones que intenten lligar, no? Fins que arriba un punt que te n'adones que és el software representat com si fossin persones. I la mateixa, no sé, la mateixa pàtina ja la tinc aquí en aquest acte tercer, que no crec que sigui una coincidència, eh? Tampoc vull dir...
No, jo crec que ja està prou pensat com perquè la gent no acabés de creure's que allò és que realment era l'apocalipsi, no? O una pel·lícula apocalíptica, ja. Sinó que era un...
Clar, però fixeu-vos...
Era de somni...
Sí, és més aviat alegòric o metafòric, no? Perquè dius, bueno, lo normal és el que ens va passar aquí, no? Se'n va la llum i se'n va la llum, se'n va a l'internet. O sigui, se'n va tot de cop. El que passa aquí és que no. O sigui, primer se'n va la llum, després se'n va a l'internet, o sigui, es va apagant tot a poc, és a dir, en Chuck s'està morint.
Se'n va a la tele.
En Chuck s'està morint i s'està morint a poc. Mm-hmm. Aleshores, cada cosa que perd el món és una part d'en Chuck que s'està morint, que no es morirà de cop, sinó que a poc li deixen de funcionar les coses. Clar, arriba el punt aquest que arribes al final d'aquest acte que s'apaguen les estrelles. Que tu dius, bueno, això és impossible, no?, que s'apaguin.
Bueno, exploten. Veiem com una mena, no?, d'aquella llum que se suposa que les estrelles ataronjades són les que ja són velles i llavors exploten. Jo em preocuparia, si pogués veure això a ull nu, però bé.
Ja, però aquest punt de les estrelles
És més romàntic, ja, que és més poètica.
Dubto que algú encara estigui en aquell moment de la peli pensant que això potser és una peli de catàstrofe.
No, jo no dubtaria tant. Vull dir que... No?
Que... Sí, que ja fa estona que les converses que estan tenint i aquests cartells, no, de
l'hospital, les habitacions, amb les camilles buides...
Clar, les màquines funcionant però no hi ha ningú.
En Marty torna a veure el professor. Torna a veure... El qual...
Clar, i aquí, si no ja des del principi, en el meu cas, però qualsevol ja, jo que sé, que no hagi vist aquest episodi de Black Mirror, ja arriba a la conclusió de que t'estan intentant explicar, jo que sé...
Una altra cosa.
És que jo vaig pensar fins i tot en el show de Truman, no?
Com a referent. Sí, perquè estava tot com molt construït.
Sobretot el tema de les tanques, no? La publicitat, amb els missatges aquests de Charles Kranz, 39 anys, genials, gràcies, Chuck, no? L'acte segon, que és el del mig, que aquest seria tan segon si comences per davant com per darrere, que és el de músics de carrer, que es diu Buskers Forever en anglès. 9 mesos abans de morir en Chuck, veiem en Chuck està malalt, però ell encara no ho sap. Li veiem tenir un petit símptoma, sobretot que es tradueix en mals de cap. Troba la Taylor, que és una percussionista, en el carrer, i comença a ballar. No sabem per què, en Chuck comença a ballar, ja ho entendrem més endavant, I aleshores atrau multituds, no? Seria l'altra cosa, les multituds que es posen allà al voltant i, juntament amb en Chuck ballant, s'afegeix la Janis, que l'acaba de deixar el xicot, i es posen a ballar junts. O, diguéssim, que les Janis es deixen dur per en Chuck, no? Jo no sé si ella sap ballar molt o poc, molt no sembla, seria entre una mica i poc, i en Chuck és qui la condueix durant tot el ball. S'acaba l'acte prenent alguna cosa, parlant de bé, i si ens dediquéssim a fer això, no? Mira, cadascú a casa seva i ja està. I la Taylor repartint els beneficis de que han estat nombrosos. I no sé, a veure, Marta, què t'ha semblat aquesta part? Aquí sí que tècnicament en parlarem molt i força,
Jo volia parlar de l'entrenament que ha hagut de fer en Tom Hiddleston i l'Annalise Basso, que és la Janis, per fer aquesta escena que tu has dit abans, que ha estat 4 dies de rodatge a Alabama i, segons en Tom Hiddleston, va ballar tant i tant, i amb la calor que feia, i ell amb aquell vestit d'home de color gris amb les seves sabates Samuel Windsor Oxfords, va fer un forat a les sabates. Diu que es podien veure els mitjons a través de les sabates. La cosa és com els han entrenat 6 setmanes d'aprendre a ballar diversos estils i diversos balls, perquè ballen jazz, swing, salsa, cha-cha, charleston... No sé si nosaltres seria el cha-cha-cha i ells diuen cha-cha, perquè cha-cha em queda com curt. Jo, bé. Charleston, bossa nova, polka, quickstep i samba. O sigui, tot això...
Hi ha un moonwalk.
Sí.
I bé, també, sí. Però això és un altre acte, no? Això és, no és ell, no és en Tom Hiddleston. Bueno, sí,
no,
que ho fa una mica. Sí,
el...
sí, és veritat.
Aquí
és veritat.
També fa el moonwalk, sí.
Sí, sí. Doncs tot això amb una coreògrafa que és la Mandy, però ell va tenir l'assistent de coreografia, la Stephanie Powell, que ha treballat a Wicked, a Londres, la va tenir allà a casa seu, diguéssim, 2 setmanes. I l'Annalise va tenir la Mandy a Los Angeles. Cadascú tenia una de les coreògrafes a casa seu. I després es van ajuntar tots amb la Taylor per gravar plegats. I tot plegat, doncs, va tenir bons resultats, trobo, perquè, home, tu dius que, clar, en principi fa veure que la Janis és una persona normal i corrent, que podria ser qualsevol dona que passés, que... Jo em veig incapaç, o sigui, de fer els passos que fa ella. És veritat que a tothom li agrada ballar, però jo aquesta soltura, aquesta desinvoltura, aquesta sincronia que tenen, suposo que és també una mica metafòric, no? I és allò que ens agradaria en algun moment de les nostres vides assolir. que és ballar bé.
Tinc entès que la coreògrafa, la Mandy Moore, i la Taylor, que és la percussionista, van estar treballant juntes sobre els ritmes sí. i tot el que havien de
fer. Ha estat una feina intensa, això del ball. Perquè, clar, és una escena que... En Mike Flanagan diu que l'estaria repetint i rodant tota la vida. O sigui, diu, ja no faria res més, només rodant això.
Ja... A més, anaven passant vídeos, no? Perquè el que deies tu, uns estaven a Londres, els altres a Los Angeles, no?
Sí. No, i a més és que, clar, tot l'equip, no? De gravació, maquilladors, de vestuari, tothom estava allà mirant i tothom somrient, aplaudint. Vull dir, tothom era... Al final se sentia còmplice d'aquella escena, no? I hi havia, bueno, molta sintonia entre ells. A mi és que m'agrada molt veure la gent com balla. Per tant, a mi m'agraden els musicals, ho sento, i m'agrada veure els... això, gent que balla bé. I en aquesta ocasió doncs veus imatges també, que també no ho hem dit, però en Marty, el professor, també mira pel·lícules musicals clàssiques, i després veurem que en Chuck és un aficionat, apassionat del gènere, gràcies a la seva àvia, que fa fantàstic. La Mia Sara surt poquet, però crec que li dona molt de, una part molt forta de la seva vida, no? De la seva personalitat, en Chuck.
Sí, la Mia Sara, per qui no sàpiga, de qui estem parlant, és l'actriu aquella de Legend.
Tom Cruise.
I aquella de Matthew Broderick, la...
Todo en un dia.
Ferris Bueller, Ferris Bueller's Day Off.
Correcte.
I no la conec de res més. O sigui, quan la veig en aquesta pel·li, dic, ostres, que em sona aquesta cara.
Sí, o als anys 80 va ser molt coneguda, sí, però és veritat, i aquí l'ha recuperat per fer el personatge de l'àvia.
Sí,
molt ben recuperada.
Els cabells els té més grisosos, suposo, per fer aquesta... per fer d'àvia, no?
Mm. És en aquest acte que jo veig la connexió amb Loki. No sé si és el que tu volies dir.
Bueno, jo el que volia dir és
en
que...
En aquest acte de ball...
Sí,
en l'acte en general, l'acte segon.
Ara tu m'ho concretaràs, jo simplement volia dir el que havia expressat el propi Tom Hiddleston, que és que havia destacat la seva experiència en fer acrobàcies amb Marvel com a Loki com a disciplina que l'ha ajudat a aprendre a fer coreos en general. Coreos és tant de lluita com fent de Loki com de ball per aquesta pel·lícula. O sigui, una cosa li ha donat la base per fer fàcil l'altra. No sé si hi ha alguna cosa més que has vist.
Jo estava pensant en la pel·li que hi ha de Jim Carrey de Mask. Aquella escena en la que està ballant el cha-cha-cha o no sé què, en el envoltat de policies.
Sí.
I convenç, gràcies als poders de la màscara, no? A una noia que comença a ballar i cantar amb ell.
Mm-hmm. Sí, però que ella ho fa obligada, clar, com a... clar, obligada per la màscara,
però
no?
Però què té a veure amb Loki?
No, res.
La màscara és Loki,
no.
És la màscara de Loki.
Ah, val, però no ens...
Mare meva, quins referents, Francesc.
Aquí...
Tu has anat a fer la...
Apurant massa. Hòstia,
aquest
no.
Triple salt mortal,
no,
Francesc,
no
sé jo,
en Tom Hiddleston aquí és... Les pel·lícules de Fred Astaire i Gene Kelly.
Ja sé que per la gent jove Loki és una cosa de TVOs.
No, per la gent jove Loki és la sèrie, per la gent jove.
Però pels acadèmics Loki és més profund.
Molt bé.
Li falten les banyes a Chuck.
Sí, exacte. Sí, el casc amb les banyes.
I la malícia.
I també he llegit que l'analista Basso, que fa de la seva companya de ball, que destacava doncs, que havia connectat molt bé, no?, amb Tom Hiddleston.
Ja es nota, no?
I amb el treball de coreografia, que li van doncs, venir ganes de recuperar la cosa creativa, no? O sigui que, clar, quan te fiques en una cosa com aquesta, es dius, ostres, m'agradaria fer-ne més, no? I bé,
en
Bella,
a l'analista...
Ella, sí, ella.
What's in there, between my hands?
My brain.
No, that's not exactly what I mean. What's in there? Right between my hands, right now.
I don't know.
All the people you know?
I guess.
Just the people you know?
Doncs anem per l'acte primer, que és amb el que acaba la pel·lícula, que és el de Contínc multituds. I a partir d'aquí és quan ja anirem lligant caps. I tots aquests personatges que han aparegut en aquests actes tercer i segon els veurem en la seva personalitat real dintre del que ha estat la vida d'en Chuck, almenys en la part que se'ns narra en aquest acte, que és la seva infantesa i adolescència. I comença ja amb un xoc dur, que dius, home, la vida d'aquest home no ha estat fàcil perquè moren els pares, que ell encara és molt petit, a més, doncs, mor en un accident de cotxe, la mare estava embarassada, o sigui, ha quedat el nen sol perquè estaven cuidant els avis. Vull dir, a partir d'aquí comença la tragèdia i els avis, en aquest cas els avis paterns, s'hauran de fer càrrec de la criatura perquè els materns viuen en un altre lloc i aleshores doncs, es queda amb aquests avis que no superaran, o els hi costarà molt superar la pèrdua, no?, de la família. Aleshores, bueno, s'hauran de recomposar per cuidar del nen, però sí que és veritat que veiem que l'avi, l'Albi, que és comptable, cau amb l'alcoholisme, un alcoholisme que no l'abandonarà, però jo diria que anteriorment no era alcohòlic, no? És a dir, ell comença a caure a l'alcohol, o és el record que tenim d'en Chuck, clar.
Però clar, és que tampoc m'ho vaig preguntar massa, eh?
Sí, jo sí, m'ho vaig preguntar. Aquest home es torna alcohòlic o comença a abusar d'alcohol?
I no t'has preguntat. O sigui, tu t'has preguntat com és que un comptable sàpiga ballar i com és que un comptable beu tant d'alcohol.
Vull dir, això no m'ho pregunto.
Veus?
Això ja és...
Tampoc no és una professió de gran estrès, no?
Vull dir... Bueno, perdona.
És la primera de comptabilitat. Una copa de whisky entre, no?, passiu i actiu. Bé, no m'ho vaig preguntar, però en tot cas vaig entendre que era una de les, potser, marques de la personalitat de Stephen King, no?, la seva experiència.
Amb l'alcohol.
Amb l'alcohol. Mm. No ho sé per què, vaig pensar. Ell va ser alcohòlic, ara està sobri, però entenc que quan has estat alcohòlic això no t'abandona tan fàcil, no? Vull dir, encara que diguis fa tant que no bec, no ho sé. Vull dir que l'alcohol és un tema que entenc que pot ser recurrent.
Clar, però aquí es casen diverses coses. És a dir, una banda l'alcoholisme, que te pots pensar el tema aquest de...
També podria haver estat ella l'alcohòlica.
Sí, però aquí hi ha el tema que ell té la clau. Té la clau d'una habitació que està a la cúpula, en la qual tu veus que allà hi ha coses estranyes, o que
home,
ell creu que hi ha coses
candau,
estranyes.
Home, triple candau. És
clar,
molt raro.
Clar, evidentment, i és ell que té la clau, ell pimpla, aleshores pots pensar, aquest home veu fantasmes, així, entre cometes, perquè està pimplant, o realment allà hi ha fantasmes de veritat, no? Aleshores, bueno, queda aquí en el dubte i el nen, evidentment, doncs, el que fa en algun moment o altre és robar la clau per saber què hi guarda, no? Ara se li passaran les ganes de tornar-la a robar més quan vagi a la villa i li foti la santa bronca.
Mm-hmm. Sí, és... A veure, jo ho associo això de l'alcoholisme, evidentment, pot ser un recurs per presentar aquest personatge que té aquest problema d'haver perdut un fill o una fillastra, no me recordo.
Sí, això.
Era el
fill
Patern, o la
filla? Sí, era el fill.
Sí, però també està vinculat amb aquest element gòtic que tenim en aquest primer acte, que és el de això, el senyor gran, que veu, que té coses amagades, l'àtic, una habitació, la casa té aquest estil, és del segle XIX, és victoriana, t'ho explica diverses vegades, això.
Fantasmes?
Sí, fantasma, un senyor que veu... O sigui, són elements gòtics, no hi ha la sensació de terror, perquè el gòtic no té per què tenir-la, però és el que tenim en aquest moment. És el moment, aquest acte, el que s'assembla més a Mr. Hargan's Phone.
Sí,
en part. Les converses d'aquest iaio que està allà i una persona jove que se li va acostant de tant en tant.
Ara, jo per més que vegi aquest home, quan posa la cara que posa en el moment aquell que hi ha l'habitació oberta, creus que en aquell moment sí que hi ha fantasmes, no? Ara aquí pots especular què és el que veu, no? O sigui, si la persona que obre veu la seva mort, el futur, o ha vist la mort d'algú altre, no?
Però en aquell moment jo no sabia que podia veure això. O sigui, podia haver vist qualsevol cosa.
Sí, però això ja t'ho va... Em sembla que no t'ho explica.
Quan...
Explica una història d'un veí, no?
Sí.
Que ja havia vist com el veí moriria.
Sí, sí.
Però l'explica l'àvia. Això no ho explica ell de primeres, no. No?
Això li explica ell al nen, i llavors l'àvia vindrà i diu que t'ha explicat la història aquesta que ja ho havia vist,
Doncs molt bé, si no hi ha res més ho deixem aquí.
Mm-hmm.
Doncs res, li donem gràcies en Chuck i visca en Chuck.
Molt bé.
Apa,
adéu.
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 To Ninguno's Perfected. Hi, it's J.J. Abrams. How's it going? If you see Star Trek, I hope you like it. Thank you.
Ja és tradició aquí al Ningú no és perfecte que quan surt un còmic de Star Trek n'hem de parlar, és obligatori, ens agrada molt Star Trek, parlem de tot el que és Star Trek, però iniciatives com aquesta, que porten còmics, que costa molt portar còmics de Star Trek a casa nostra, quan arriben jo crec que els hem de donar tot l'altaveu possible. Tenim en Sergi Toboso, que no només és col·laborador del Ningú no és perfecte, sinó que a més és editor d'aquests còmics, de la línia de Star Trek, de Dracul. Què tal, Sergi, com estàs?
Doncs molt bé, amb ganes de parlar d'aquest nou còmic de Star Trek que arriba, que aterra al nostre país i bueno, si puc donar-te una petita exclusiva.
Ai. Això, ara o després, cap al final?
Quan tu vulguis, quan tu vulguis.
Va, doncs esperem al final, així tenim la gent enganxada en aquesta exclusiva, a veure quina serà. El que ens arriba aquí és aquest còmic que li posa per títol Star Trek La Nueva Generación Colmena, Star Trek The Next Generation Hive, que és un còmic que jo ja m'imagino el per què l'heu publicat, ho heu dintre de la immensitat i mar de còmics que tenen la sort doncs, d'Estats Units de veure publicats i aquí no tants, i heu de fer una selecció perquè aquesta història en concret.
Bueno, aquesta història es va publicar originalment als Estats Units el 2012-13, si no em vallen les dates. Òbviament és un còmic vell, vull dir, amb tot el pes de la paraula vell. El dibuix es veu una mica antigot, la història a aquestes alçades de la vida de Star Trek, de tot el que hem vist, poder no és una història massa original, però en el seu moment sí que va marcar un abans i un després, precisament per la temàtica, que ara la destriparem. Per què l'hem portat? Primer, perquè creiem que aquesta història era de justícia que tothom la conegués del mercat espanyol, i segona, precisament pel tema que parla. Vull dir, ja sabem que gran part del fan de Star Trek del nostre país és gràcies, en part, amb un altíssim tant per cent, a la nova generació. Llavors, per assegurar ventes, vale? Vull dir, és tiro segur, doncs anar a un còmic de la nova generació on tenim en Picard, on tenim en Worf, on tenim en Data, on tenim això, la nova generació, i a sobre se li dona el plus de que a sobre tenim a 7 de 9, tenim a la reina Borg, tenim a l'Enterprise E, és una història que passa després de Nemesis, que serviria de pont o de prequela d'algunes coses, si no passessin el que passa, ja ho discutirem, i bueno, bàsicament per això.
Sí, a veure, destripem la temàtica, però no destriparem el còmic, eh? Sí,
no.
Parlarem d'algunes coses, però tranquils, que no intentarem no fer spoilers que puguin espatllar la trama, ni què passa, ni res, no? Però sí que és veritat que tu mires el còmic i hi ha una sèrie de noms que són atractius, la idea de Brannon Braga, que recordem que havia estat productor de diverses sèries de Star Trek i va ser creador d'una d'elles, que va ser Star Trek Enterprise, no? I dintre dels guionistes, doncs, que està coguionitzada per dues persones, un és Terry Metalas i l'altre Travis Fickett. Fickett, doncs, és guionista de sèries de televisió com 12 Monos, sèrie creada per Terry Metalas, que havia treballat a Star Trek, també a Star Trek Enterprise, crec, o Voyager. I, per altra banda, havia estat, o ha estat, el famós showrunner de la temporada 2 i, sobretot, la 3 de Star Trek. Exacte. Picard, que veient moltes de les coses que hi ha en aquest còmic...
Ja les hem vist, o hem vist coses similars.
Sí, però tu pots dir, bueno, a aquest tio li interessen els Borgs, a aquest tio li agrada el personatge de Seven, a aquest tio li agrada en Picard, a aquest tio vol ressuscitar en Data. És a dir,
exacte,
hi ha tota una sèrie d'elements que apareixen aquí... I apareix en el primer número, vull dir que tampoc... I hem dit que, diguem així, els spoilers justos, de la primera grapeta, si voleu. O sigui, són elements que llavors ell porta a Star Trek Picard, no? És a dir, tu li veus aquelles inquietuds d'un jove Terry Metalas 10 anys abans de fer Star Trek Picard.
Exacte. Òbviament, la tercera part que falten aquests ingredients és precisament el que estàs comentant tu. Vull dir, gran part de l'equip creatiu d'aquesta història, Brannon Braga, ja ho has presentat tu, productor de sèries de Star Trek, un pes pesat, no?, de quan Star Trek hi havia tres sèries de forma simultània pràcticament, i Terry Metalas com a guionista d'aquesta història. No en va, ja sabem d'on li venia aquesta dèria per totes les coses que has comentat tu i sobretot per aquest arc argumental de la segona temporada de la sèrie de Picard, que t'agradarà més o t'agradarà menys, el disfrutaràs més o el disfrutaràs menys, però va de la reina Borg, obsessionada amb el Locutus, viatjant pel temps, i és precisament del que tracta Colmena.
Va, una forta abraçada, Sergi.
Parlem.
Adéu.
Adéu.
La pròxima setmana, si no hi ha res de nou, tindreu més cinema. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte. Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.